els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Al Fabricació Pròpia no volem perdre doncs aquest punt de vista més d'actualitat en el que vivim, perquè el que passa més enllà de les nostres fronteres està claríssim, que és interessantíssim i molt important. I per això saludem a aquesta hora a l'analista, expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el Manuel Manonelles. Manuel, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bé, encantat, com sempre, que estem per aquí.
Avui tenim bastants fronts oberts. De fet, amb el company Pau Mastí n'hem parlat una mica, n'hem fet una pinzellada perquè ens ha passat l'agenda de la setmana i, clar, comencem, si et sembla, parlant del Super Tuesday, el Super Dimarts, que es viu demà als Estats Units.
Hello, everyone. A very important election day is coming up on March 5th. It's called Super Tuesday. It's big stuff. And it's the single most important primary day of the year.
Clar, és que jo quan l'escolto, saps què em passa? Que jo no sé si m'està venent, m'entens? Vull dir, jo no l'identifico com un polític, aquest home.
Jo, però el primer dia estic d'acord amb ell. Perquè bàsicament diu que demà serà el Super Tuesday, que és very important stuff, perquè és una cosa molt sofisticada, que és algo molt important, són les primàries més importants de l'any. Doncs amb això estem d'acord amb el Donald Trump. Amb això hi ha poca cosa més.
Poca cosa més, no m'ha dit. Però és que ja amb el do que té... Vull dir,
sí, realment és preocupant, no? Perquè si aquesta persona és capaç d'interpel·lar tanta gent, vol dir que potser el problema no és la persona, sinó els interpel·lats, no? I a més amb les novetats de fa uns minuts que hi ha hagut al respecte.
Explica'ns-ho.
Sí, no? Que ha sortit que el Tribunal Suprem permet...
Al final, no? Que era un dels fronts oberts que tenia Donald Trump, no?
Però ha sortit ara, perquè és demà. Permet que se'l pugui continuar votant al superdimarts, no? Que són les primàries aquestes que tant afecten els demòcrates com els republicans, al voltant de 15 o 16 estats, però que en el cas demòcrata no té tanta rellevància en quant està clar el candidat qui serà, per bé o per mal, diguem-ne que és Biden, i que no hi ha un contrincant especialment substancial, i en el cas de Trump està bastant clar cap on anirà, però també és cert que l'única contrincant amb un cert pes que queda, la Nikki Haley, va guanyar les últimes primàries, les de Washington, que són les més petites que hi ha en el districte de Colòmbia, i per tant, doncs, clar, aquí veurem què passa, no? Perquè es decideix, crec que en el cas del GOP, del gran Old Party, els republicans, crec que és entre el 37 i el 38% dels delegats que després van a la convenció, és a dir, el 38% dels vots a favor d'ell per poder ser candidat, president. És que ho fan una mica llarg, els americans, una mica llarg. Hi ha gent que li agrada, però és un any duret, aquest.
Mira, vam parlar amb el Francesc Garriga fa una setmana, si no m'equivoco, i deia que ell, clar, ell és el corresponsal de TV3, Catalunya Ràdio, als Estats Units. I
però això és vici. Escolta, si estàs allà i vas allà, vale.
Clar, però no. I que ell va acceptar, justament, aquesta corresponsalia per explicar com són aquestes eleccions.
No, i em sembla molt bé i molt correcte. Trobo que el món té molts problemes, com a més haguem d'estar tot un any
pendents de
la crònica d'una mort anunciada, bàsicament, perquè tot pinta tan malament que, esclar, vull dir, ens anem fent idees a veure si la Haley un dia el Trump s'entrebanca i llavors la Haley guanya alguns delegats més, o el Suprem, però el Suprem... malament.
Però el Suprem malament, clar, és que com és la justícia allà? Vull dir, Suprem malament.
No, en aquest cas, és clar, a veure, a més el Suprem actual el va definir ell, perquè ell, recordeu que al final del mandat, ja fora de temps, encara va col·locar una jutgessa conservadora, ultraconservadora, que li dona la majoria, i per tant la decisió aquesta i la d'avui o divendres mateix, on es va decidir que es posposava uns hearings que s'havia de fer sobre una causa que té oberta Trump, perquè ell té oberta moltes causes, i una d'elles és la causa que es deriva de la investigació que va fer el Congrés sobre la sala del Capitoli. Llavors, al desembre, a l'acusació especial, el fiscal especial dels Estats Units per aquest cas, va demanar al Suprem que es pronunciés sobre si Trump tenia immunitat o no tenia immunitat. El Suprem va considerar que en aquell moment no tocava, I quan ara li interessa Trump que aquest tema s'estudia bàsicament per retrasar el judici, doncs ara no sé si va ser divendres perquè ho he llegit avui, per tant no treballa en el cap de setmana el Suprem, doncs va decidir que ara sí que toca. Ara que la defensa de Trump li demana que consideri aquest tema, ara sí que és important estudiar-ho, i com que tenen molta feina perquè un dia han d'anar a jugar al golf, l'altre dia han de fer això, han de fer l'altre, faran els hearings a l'abril. Per tant, si els hearings fan l'abril, vol dir que la decisió és impossible, perquè només són els hearings per prendre una decisió. Llavors, si és que sí, continua el judici endavant o no es tira endavant, llavors és impossible que hi hagi una sentència sobre la qüestió abans de les eleccions. Perquè està demostrat, i això està estudiat, que fins i tot hi ha molts republicans que potencialment la votarien, si ell estigués condemnat no la votarien. Val? En canvi, doncs, el Suprem li fa la feina perquè no hi hagi una resolució presa abans de les eleccions, no? I per tant, doncs, aquí hi ha una clara interferència...
Una clara intencionalitat, no?
Del Suprem, que ells ho justificaran, doncs, amb tota la... Però que realment doncs, planteja certs dubtes sobre la divisió de poders.
Deixem de banda, si et sembla, Manuel, d'aquestes eleccions presidencials als Estats Units. Recordem que se celebraran el novembre, el 5 de novembre.
El primer dimarts de novembre.
Per tant, continuarem parlant, de ben segur, pel que fa a aquesta carrera presidencial als Estats Units, per tant, aquesta carrera presidencial a la Casa Blanca. I viatgem ara fins a un altre punt, calent del planeta. Anem fins l'Iran.
آنچنان که شما نیز در رسانه‌های گروهی در حسینیه امام خمینی حاضر هستند اختصاص می‌دهد. لحظه تاریخی سپردن
aquestes primeres eleccions després de la mort del Mashamini, recordem, el 16 de setembre del 2022, recordem, Manuel, també en mans de la policia de la moral.
Efectivament, que és una policia molt particular d'aquell país, que és la que s'encarrega d'assegurar-se que es compleixin les directrius morals que emanen del sistema teocràtic iraní, no? En aquest cas no faré veure que entès el que deia el senyor perquè el meu nivell de farsi és tan elevat com el meu, nivell d'urdu, eh?
Però si dius que nivell és que un nivell el tenim.
El mateix que l'urdu, que és igual a zero.
Un dia li preguntarem al professor Manonelles quants idiomes parla.
No, res especial.
Res especial, quants són?
No, el català, el castellà, l'anglès, el francès, l'italià...
Sí. L'alemany?
Puc fer veure que parlo una mica de suec, però és trampa. I puc fer veure que parlo una mica de rus, però és trampa. Sé llegir l'alfabet cirílic, sí, perquè vaig començar a fer rus, però no. Vull dir que... Res especial. Ah, però he viscut a Itàlia, però sé italià, i el francès i l'anglès és d'on...
I l'alemany dius que el toques o no?
No. Jo l'alemany, quan vaig a l'òpera, Wagner i Mozart i tal, però no, l'alemany, jo no sóc d'eixe món.
L'Iran, unes eleccions, Manuel, què destacaries, no?, amb la participació més baixa de la història.
Amb aquest any d'eleccions a totes bandes i que tot està condicionat per a les eleccions, tant les que són lliures com les que no són lliures... Sí. En el cas d'Iran, doncs, un cas molt particular, doncs, perquè hi ha la participació més baixa de la història recent del país, que és el que determinava el que es podia veure, no? Perquè són unes eleccions molt específiques en les quals es voten uns organismes que no són lliures, i, per tant, el nivell de participació és el que et defineix el nivell de vinculació de la gent amb el govern del país, no? I en aquest cas, les dades que tenim, que també s'haurien d'agafar amb pinces, és que no va arribar al 41%, quan ja les últimes que ja van ser molt baixes va ser del 42%, no? I quan a més vam tenir una situació en què s'havia de tancar els col·legis electorals, crec que a les 6 de la tarda, llavors van fer córrer que hi havia tanta gent fent cua als col·legis electorals que l'allargaven 2 hores, fins a les 8, després van dir que hi havia tanta gent que ho allargaven fins a les 10, fins a les 12, van allargar 6 hores més, passant imatges per televisió que no eren reals, que feien veure que la gent anava a votar molt per intentar doncs, generar aquest vot. No?
Aquest, clar.
En qualsevol cas, doncs, què ens demostra? Ens demostra doncs, que hi ha una bretxa creixent entre el règim iraní i una gran part de la població, però una gran part de la població que també té molta por, no? Perquè arrel de les protestes que hi van haver, doncs, que van acabar ben bé amb uns 400 o 500 morts, i dels quals després hi van haver com 8 o 9 execucions, que es van executar persones que havien participat en aquestes protestes, doncs és cert doncs, que Iran doncs, està en un context, diguem-ne, on el nivell de repressió sobre la seva població és molt elevat. Al mateix temps, hi ha una altra derivada, que no té tant a veure amb les eleccions, que és, això coincideix en un moment on Iran està agafant una gran força regional, no? Arrel del conflicte doncs, que vivim a l'Orient Mitjà, la qüestió específica de Gaza, però que s'ha anat ampliant, no? I tu veus doncs, com Iran doncs, és un factor clau en qual és un dels principals actors que dona suport a Hamas o que donava suport a Hamas, és el gran, diguem-ne, padrí de Hezbollah al Líban, ara és el padrí dels Houthis, diguem-ne, que són els des del Iemen que estan atacant els vaixells. L'altre dia es va enfonsar un vaixell de càrrega arrel d'un d'aquests atacs. Per tant, el que sí que es veu és que Iran està agafant un pes regional al mateix temps que Estats Units el va perdent, no? Estats Units és incapaç d'influir de manera decisiva sobre Israel, que és el seu gran aliat perquè faci una cosa, perquè faci una altra. Iran fa poc que va recuperar les relacions diplomàtiques amb Aràbia Saudita arrel, diguem-ne, de les gestions que havia fet a la Xina, no? I per tant hi ha un canvi molt important regional on sí que es veu una desafecció creixent de la població respecte al règim teocràtic, amb petits canvis dins de la societat iraní, sobretot a les ciutats, on mica en mica es va desfent alguns dels elements més escandalosos d'aquest règim teocràtic, però independentment d'aquesta desconnexió i una certa debilitat de manca de suport, el que sí, doncs, sigui per estratègia o sigui per casualitat o la suma dels dos fets, doncs, Iran, que és una potència regional, va guanyant pes, no?, a la zona. Cosa que no és especialment una bona notícia.
Clar, però és curiós perquè tu deies, no?, aquestes eleccions, no?, a l'Iran són un mirall de l'estat enemic d'un país, Manuel, que això es podria estendre d'alguna manera a un altre àmbit i estaria també com una explicació en part de la crisi, no?, per explicar part de la crisi que s'està vivint a l'Orient Mitjà en aquests moments, no? Vindria a ser això la reflexió que em faries o no?
Ara, la reflexió és que, malauradament, hi ha règims que van perdent la seva base social, però això no vol dir que no puguin ser influents a nivell global. És el mateix que passa a Rússia. És a dir, en aquests moments és impossible saber-ho. I arrel de la mort de Navalny, doncs sí que hem vist que hi han hagut manifestacions, i mai extremadament massives, però també sabem les conseqüències de participar en manifestacions.
Amb aquests tipus de manifestacions.
A Rússia, etcètera. Jo tinc molts dubtes que en aquests moments, si féssim una anàlisi real i els russos poguessin parlar lliurement del que pensen,
exacte, sí,
doncs donarien un gran suport al règim de Putin, però en aquests moments el règim de Putin és un règim que se sent fort, que té la sensació, ja veurem, que està guanyant la guerra a Ucraïna o que no l'està perdent i que està guanyant influència al centre d'Àfrica i que totes les sancions que se li van imposar doncs li han relliscat bastant i que l'economia va bé a Rússia. Segurament això està bastant estudiat perquè quan les economies de guerra històricament donen uns primers anys de creixement, no? És a dir, tot el país i tot l'estat es posa en clau de guerra, això genera un increment de la producció, això incrementa, curiosament, sous més alts, perquè molts homes han d'anar al front i a vegades el front, en aquest cas a Rússia, es cobra més que quan estàs treballant
a la teva
feina. Llavors, els pocs que queden o la mà d'obra que ha de venir també cobra més. Llavors, hi ha uns primers anys on hi ha un creixement econòmic que és fals, perquè després això s'acaba pagant, i doncs el mateix passa a l'Iran. És a dir, a l'Iran, en un moment on, si tu veus el nivell de participació, si tu vens d'un moment on la percepció des d'una perspectiva occidental seria que hauria de ser un país dèbil perquè ve de les protestes, ve de les morts, ve de les execucions, paral·lelament Iran està incrementant el seu poder territorial i regional, no? I és una paradoxa, del món, d'un món que no va bé, però que és important que tinguem en compte. Vull dir que a vegades, no, és que és un país que està, bueno, pues no, que no tingui el suport, no, que no surtin les masses iranis a festejar el seu règim, no vol dir que aquest país pugui ser un país molt influent i pugui tenir una influència molt negativa en una regió que ja per si és molt complicada.
Fixa't tu ja ho estàs mencionant a Rússia. El darrer bloc d'avui al Mapa Mundi amb el professor Manu Nelles és per aquest clàssic d'aquest espai que, com deies també, eleccions a Rússia, que quan són? Quan ens vas dir que eren les eleccions a Rússia?
A veure, les eleccions són el 17 de març, però Rússia té un sistema particular,
sí,
que és del 14 al 17.
Com però, es vota, Rússia?
Per això és justificat, diguem-ne, perquè la llei electoral russa és molt bona. Una altra cosa és el país i com funciona. Rússia és el país més gran del món. Llavors té tot un conjunt d'excepcions. Llavors aquestes excepcions són les que poden començar a votar el 14. Quines són les excepcions? Bases polars, on s'ha d'arribar amb un vol especial, perquè aquesta època de l'any, per exemple, no se pot mirar per via terrestre. Llavors, la gent que viu a les ciutats que es consideren bases polars, que en aquests moments estan incomunicats terrestrement perquè s'ha d'anar pel mar, perquè no s'ha d'anar, doncs comencen a votar una mica abans perquè els vots arribin a temps. Hi ha certes zones de Rússia on encara hi ha tribus nòmades. Llavors hi ha una part del servei, diguem-ne, rus, que el que es dedica més amb helicòpters, anar a buscar-los, i amb un helicòpter, allà, a baixar l'helicòpter, baixar la...
D'això, la urna?
Que votin.
Sí?
Sí, 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 sí. Tornen a agafar i llavors anar seguint a veure on està la nova. Això és, forma part de la llei electoral. Per tant, en aquest cas, del 14 al 17, no és perquè donguin més temps per manipular els resultats, perquè ja els manipularan al final, diguem-ne, si fa falta. És que normalment ni fa falta, perquè la gent ja no s'atreveix, però perquè hi ha aquesta realitat de ser el país més gran del món, en 7 zones horàries diferents. Ara ja ho sé, perquè com que he fet de l'observador electoral 2 vegades de Rússia, em vaig haver d'empapar la llei electoral russa. De fet, jo vaig estar a les eleccions que es va elegir el Putin. El maig del 2000, i així estem. Però bueno, no és culpa meva.
D'on va dir què vas fer?
No, jo feia d'observador electoral per l'OSCE i em van enviar on em van enviar i vaig fer els informes.
A on et van enviar? Ho pots explicar,
sí,
això?
Sí, sí, va, superguai. Vaig estar a Irkutsk. Irkutsk és a Sibèria de l'Est, és la capital de Sibèria de l'Est, on hi ha el llac Baikal.
Uau.
Sí, sí, el del Baikal.
Em pregunten des de la peixera si s'hi menja bé.
A Irkutsk. Ara, el que et puc dir és que, esclar, estem parlant de fa tants anys, això era el 2000, i el caviar estava tirat de preu.
Home!
I, escolta,
ep, això ja...
El que passa és que no podies treure més de mig quilo de caviar, per tant, jo traia els 499 grams i els portava cap aquí, llavors feia el repartiment, però sí,
que tocava.
Sí, sí, i abans, el desembre del 99, havia estat a Ussurisk, que és al nord de Vladivostok. El desembre, que vam arribar als 40 sota 0, a la nit, a la nit. Jo estava tancat a l'habitació. Però l'endemà ens van dir, avui hem arribat a 40
sota 0.
I allà sí que vaig veure coses que no s'haurien de veure, electoralment parlant. Quan vaig estar a Irkutsk, no les vaig veure. Mm. Sí que vaig veure coses molt rares,
Què? Què pots explicar,
Manuel? Doncs que ens vam trobar, i això explica també part dels problemes que tenim avui en dia, nosaltres érem observadors de l'OSCE, de l'Organització de Seguretat i Cooperació Europa, que era una organització que estava invitada pel govern rus per fer l'observació electoral. Jo tinc encara la meva acreditació allà amb una àguila imperial brillant. En aquella època encara les ambaixades tenien drets a enviar els seus observadors. L'únic problema és que sempre que trobaves observadors de l'ambaixada americana, tots feien entre 1,80 m i 2 m, tenien entre 20 i 30 anys i tots anaven amb el cap rapat com els marines o els militars. Val? Si a més te'ls trobaves, com em va tocar a mi, perquè em va tocar una àrea de responsabilitat, que era a Irkutsk, al voltant d'on es fabrica un avió de combat, el MiG-29, allà hi havia una superfàbrica, i te trobes que al voltant d'aquella fàbrica immensa està tot plena d'observadors electorals americans, que tots foten una pinta de marines que no s'aguanten, doncs, home, i la gent reia, els mateixos russos, quan els veien a venir, diu, ara venen
els...
Ja han vingut els altres, volen dir, ja han vingut els altres, a veure que es podien espiar i que no ens podien espiar, no? I per tant, també és cert que el món occidental no es va portar del tot bé en el seu moment amb Rússia, fet que tampoc justifica el que està fent en aquests moments a Rússia. Sí que podria fer entendre certs tics autoritaris o de revenja respecte a certes etapes que Rússia ha passat de manera recent. No?
Però... Manuel, és que clar, Manuel, hauries d'escriure un llibre.
Bueno.
Faràs o no?
Veurem, suposo, no ho sé... Hi ha coses que encara no es poden explicar, però per tant, potser quan es pugui explicar tot ja no tindrà interès, veurem.
Veurem.
Ara, d'observadors n'hi ha molts, que érem 700, el que passa que serà 700 persones per cobrir tota la Federació Russa, doncs quedaven trossos bastant descoberts.
Ens has de deixar preguntar-te sobretot també pel funeral multitudinari de l'opositor rus Navalny, perquè van acudir milers de persones.
No, la veritat és que va ser impressionant.
I tu deies, bueno, i els que deixen de fer-ho, no? per falta de llibertat. Clar, això, diguéssim, implica que fins ara, no, aquest desafiament... Estem parlant d'un desafiament popular més gran al govern de Putin o no?
Jo no sé si...
Quina lectura em fas?
És a dir, jo la lectura sí que la vaig fer a l'inici de la guerra, i a l'inici de la guerra sí que van ser desenes de milers de detinguts en manifestacions.
Sí.
Detinguts que tenien de 4... a 84 anys, perquè ni això els atura a Putin. I, per tant, el que passa és clar, des de que ha començat la guerra, la repressió ha incrementat, no? Per tant, jo entenc que hi ha un xoc social, que és l'assassinat de Navalny, que fa doncs, que hi hagi molta gent doncs, que s'encansi a sortir al carrer, i fins i tot sortir al carrer quan saben que se'ls ha dit que anar-hi és il·legal, que a més hi haurà càmeres de, com es diu, de reconeixement facial, se sap que hi ha hagut detinguts, i a pesar de que hi ha hagut detinguts durant tot el cap de setmana, hi ha hagut quades immenses per anar a deixar flors a la seva tomba, se sap que hi ha hagut detinguts per tota Rússia en diverses ciutats on es feien concentracions a favor d'ell, i per tant el que sí que ha de fer és un homenatge doncs, a la persona doncs, que ha estat morta, a la seva família, i tots aquests russos valents que són capaços, de, amb un règim de terror, doncs, a sortir a expressar el que pensen. No, tant de bo això fos un pas previ a un canvi de règim. Malauradament no indica que vagi
que
per aquí, però crec que és important que ho veiem perquè entenguem que a Rússia hi ha molta gent que no està d'acord amb el que està fent Putin, no? Perquè sempre parlem de Rússia, Rússia, els russos. Bueno, una cosa és Rússia...
I l'altra cosa...
I Rússia és Rússia, eh? Tampoc diré que tots són sants barons. Vull dir que Rússia té una tendència imperial que, clar, és un superpoder que ha tingut una tradició agressiva amb el seu entorn i no gaire respectuós de la diversitat a diversos llocs. Però hi ha molta bona gent russa, especialment valenta, perquè jo no crec que m'atrevís. Jo, fos rus, no crec que m'atrevís, ho dic així de clar.
No, no.
Sabent el que t'hi jugues, doncs en aquest cas s'ha de reconèixer, no? I sobretot el que ha vingut després, i també que el mateix funeral van seguir més de 500.000 de persones a través del canal de YouTube de Navalny, a pesar dels talls estranys que hi van haver de servei de telefonia mòbil durant tot el dia a Moscou.
Sospitosos.
I el tall d'internet que hi va haver tot el barri on es feia, durant tot el dia, el barri que es feia la cerimònia i l'enterrament, no?
Manuel, jo vull també que avui ens parlis d'una derivada ucraïnesa que està agafant. A què et refereixes? I també Moldàvia hi té alguna cosa a dir.
Sí, aquí està passant una cosa que jo ara com ara no sóc capaç de tenir clar si ho promociona el Kremlin o no ve promocionat pel Kremlin, però que podria tenir una derivada perillosa, en tant que hi ha un país que està al costat de fet està entre Ucraïna i Romania, si no dic malament, que és Moldàvia, i dins d'aquest país hi ha una petita franja entre Moldàvia i Ucraïna, que és la Transnístria, que és una zona de majoria russa que fa temps que està rebel perquè no reconeix el govern de Moldàvia, no? I li passa una miqueta com la República de Donetsk, que és la part oriental d'Ucraïna, no? Això sabíem que estava damunt de la taula. De fet, la Unió Europea ha sigut molt explícita en donar constantment suport a l'actual presidenta de Moldàvia, que és una presidenta pro-europea, perquè sap doncs, que hi ha aquest tema damunt de la taula i que en algun moment hi hauria la possibilitat de que el Kremlin doncs, volgués utilitzar aquest element doncs, per activar-lo. No? El que passa és que aquests últims dies estan passant coses rares en quant que el govern d'aquesta autoproclamada república rebel de Transnístria, en català, ha demanat suport a Rússia, perquè considera que és el que Moldàvia l'està pressionant molt, no? Clar, això segueix molt els patrons de quan al Kremlin interessa que certes coses passin. També és cert que de moment el Kremlin públicament no ha fet un reconeixement d'aquesta petició d'ajuda o de suport al respecte, però justament ahir surt una altra entitat territorial encara més petita que la Transnístria, que és la Gagàusia, ja ho sé que sembla broma, però és veritat, que hi veuen unes 150.000 persones, que ha fet exactament el mateix. És una altra petita unitat autònoma dins de Moldàvia, també de majoria russa, que ha fet el mateix. No? Quan tu veus que hi ha dues unitats que estan demanant suport a Moscou, quan tu veus que, segons la premsa, hi ha hagut viatges estranys aquests últims dies de líders cap aquí i cap allà, doncs te n'adones doncs, que aquí hi ha o dos fets. O simplement hi ha un mecanisme per intentar pressionar el govern de Moldàvia, que evidentment aquest any també farà eleccions, perquè aquest any tothom ha de fer eleccions.
Tothom s'ha posat d'acord a fer les eleccions.
I llavors volen fer entrar por. Sí. Volen fer entrar por a la població perquè s'acabi votant un candidat prorrus, o que anéssim a una operació molt més agressiva, i ara que el Kremlin se sent fort respecte a la línia de front, doncs decidís activar un nou front militar doncs, per encapsular més la situació ucraïnesa. No? I, per tant, jo no descarto aquest segon escenari. Jo no dic que sigui aquest, però el fet de que passin les notícies tant alhora, tant conjuntament...
Sí, tan coordinats.
Coordinats, doncs fa sospitar, i en qualsevol cas tant, és una crida d'alarma per fer seguiment a aquest tema.
Sí.
Entenc que a priori hauria de ser més una qüestió vinculada, això, una pressió al procés electoral per fer saltar... És a dir, com una amenaça a la població de Moldàvia. Vull dir, o feu el que Moscou vol i voteu el candidat que Moscou vol, o tindreu una guerra com a Ucraïna. generar pànic i que la gent voti el candidat pro-rus, no? Però, com que aquestes coses les carrega el diable i no saps mai com evolucionar la situació, i també és cert que des de l'inici de la guerra hi va haver un intent de conquerir Odessa, i Odessa està encapsulada entre la part que ha ocupat Rússia i la Transnítria, i pues, seria tancar l'accés al mar d'Ucraïna. Bé, són tot elements a tenir en compte que espero que no hagin d'anar per aquí, però alguna cosa està passant que no queda clar. I, doncs, per tant, crec que valia la pena que ho comentéssim, perquè hi ha un nou front doncs, que podria ser particularment perillós en un context ja prou complicat, no? Si, a més, el primer novembre, el primer dimarts de novembre és un canvi a la Casa Blanca, doncs entraríem en un escenari completament nou on aquests noms que ara en sonen tan exòtics doncs podrien acabar sent molt més habituals del que són. Esperem que no sigui el cas, però com que està passant recentment i està passant de manera coordinada i intensa, doncs s'ha de tenir en compte.
Doncs sort que et tenim aquí, també el Fabricació Pròpia, Manuel.
Bueno, potser és millor no saber certes coses, Com deia un, contra l'optimisme hi ha dos elements, diu, és la informació i l'edat, no? Diu, conforme et fas més gran o conforme tens més, tens més informació, l'optimisme es redueix. Però bueno, vosaltres sou font d'optimisme, no? Per tant, doncs una mica d'informació tampoc no fa mal.
No, i tant. I més si ve de tu. Ja sabeu que cada 15 dies el professor Manuel Manonelles visita el Fabricació Pròpia i ens ajuda a construir aquesta mirada des del mapa mundi cap al món, analista i expert en relacions internacionals i també professor, que no sé que no, quan et dona temps, professor associat de relacions
aquest matí,
internacionals.
Aquest matí fa classes.
I com ha anat a Blanquerna?
Bé,
sí?
Sempre. Bé,
bons alumnes o no?
Bueno, a vegades...
Bé.
Sí.
Bueno, Manuel, que vagi molt bé.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.